Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, comença el primer Anem a la muntanya del mes de maig, el penúltim mes ja de la temporada i últim programa que en un principi acabarà en l'horari que no és habitual el nostre. Tot sembla indicar que dilluns vinent ja acabarem el programa a les 10. Tots els indicis semblen apuntar que el toc de queda s'acabarà o que serà més tard. Bueno, vivim des de fa 15 mesos amb la incertesa i vés a saber també què passarà, però sembla això, que la setmana vinent podem acabar el programa a les 10 de la nit. Ara mateix estem aquí a l'estudi 1, són les 9:04 de la nit, davant dels micros verds d'Ona Cuinenca, que tant ens agraden. I avui hi ha baixes, avui tenim baixes. Ja estem a l'estudi, només el Joan Font. Joan.
Hola, bona nit, què tal?
I el Pep Sans.
Bona nit.
Tenim els de Can Xocolater que estan...
Estan confinats.
I estan de baixa i no, no poden vindre.
Just parlem de que ens deixaran obrir, ja, sí, aquesta setmana, sí. Tots confinats, oi?
Estan... Però bueno, estan bé, vull dir, estan bé. I en seguida tenen les vacunes també donades, ells?
Bueno, el Josep té les dues posades, la Teresa en té una només... però bueno, com que el net va agafar això, doncs resulta que s'han de quedar a casa. Avui els hi hem fet la prova, a veure si demà, demà o demà passat durant sapiguer si l'han agafat o no. En principi no sembla, perquè ja fa dies i no tenen símptomes, o sigui que...
I a més estan vacunats a menys d'una vacuna mínim.
En principi, la setmana que ve vindran, o bueno, o altra, no sé quan dura aquest confinament, no sé...
Sí. No, em penso que ja se'ls hi acabaria. Ah, sí? Vull dir, el dilluns que ve suposo que ja serien aquí. Sí.
Molt bé, donem aquí records a la Teresa i al Josep, si ens estan escoltant, que ens que es manifestin algun missatge o alguna cosa. I ara, com sempre, farem les seccions habituals del programa, parlarem de les novetats, dels finals amb la muntanya i en molts més àmbits. I avui entrevistarem a qui en tenim, Pep, a qui entrevistem avui?
Pep Lluçà. Avui entrevistem a Pep Lluçà, que és tècnic de la FEC. Ja, després ho expliquem.
Molt bé, començarem per això. L'entrevista la aparquem durant uns minuts i començarem amb l'editorial. Joan, de què parlem avui? De què
doncs
anirà?
Avui parlarem dels mitjans espanyolistes, els mitjans de comunicació espanyolistes. Uah. Una mica de crítica perquè ja està bé. Ja
anem, demà hi ha eleccions a Madrid, eh? Amb una presidenta que avui ha dit... Ahir va ser el dia 2 del Dia de la Comunitat, va dir per la cara que s'havia... No havia tancat Madrid perquè no li havia donat la gana.
Sí, sí.
No, desobeint, no, però bueno... Que no,
sí, però aquests, com que
és
són...
És Madrid.
Com que són espanyolistes i són nacionalistes i viva Espanya, doncs aquests no els hi passa res perquè són igual que els jutges.
Igual que el PSOE, també, eh? Igual que,
vull dir, exacte, sí, igual, sí,
bé.
Bueno.
Cap
problema. Això el que ha dit aquesta, el que has dit el president de la Generalitat, ja estaria a la garjola.
Demà, atenció, molt interessant, sense ficció. Miraré el sense ficció. No sé si heu vist el tràiler
era del
Jorge Fernández Díaz.
Ah, sí. Bueno.
Que en un viatge a Las Vegas se li va presentar la Verge i li va dir que havia de fer tot el possible per a defender la unitat d'Espanya.
No comencem, tot... que ja això...
No,
ser blanc i negre. Ja.
Amb els jutges i la policia i l'exèrcit al darrere, cap problema.
I l'Opus, perquè va fitxar l'Opus. Bueno, demà diu que és molt interessant, el documental. Josep Valls, de la Peixera. Bona nit. No. Tot... Bé, estàs bé? Bueno, va fent. No el sentim, però no sé què ha passat, però no el sentim. Molt bé, sisplau, la sintonia de l'editorial, que parlarem dels mitjans espanyols. Més val no parlar-ne, no parlar... Bueno, però millor que sí. Sapiguem com són.
Sí, sí.
Sisplau, sintonia.
Doncs sí, es tracta d'un article del diari La República del dia 1 d'aquest mes i que diu, porta per títol, La Vanguardia insulta la majoria independentista de Catalunya. I diu així, el grup Godó, juntament amb altres mitjans d'ocupació, persisteixen en aquesta croada contra el dret de la nostra minoria nacional a autodeterminar-nos. El rotatiu del grup Godó exculpa el govern espanyol de la tardança en els indults i afirma l'il·legal i fallit intent independentista del 2017 ja va revelar els seus límits. És un editorial que podria signar qualsevol mitjà de comunicació de la caverna mediàtica. La principal capçalera del país blanqueja i menteix sobre la tardança inhumana en aprovar els indults als presos polítics catalans amb què juga criminalment el govern més progressista de la història d'Espanya. Ni 6 mesos va tardar el govern espanyol de torn per indultar la banda criminal de Vera i Barrio Nuevo pels assassinats del GAL. Ni informes, ni pèrdua de temps, sinó de cara a la barraca. Els assassins espanyols sembla que tenen carta blanca a Espanya, i més si són assassins d'estat. La Vanguardia ens titlla d'il·legals a milions de catalans, i com sempre fa, amaga els crims d'estat, la corrupció de la monarquia espanyola i el robatori permanent que patim els catalans. Com diu molt bé el llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, sense els grans mitjans de comunicació, entre altres estaments, a favor del procés independentista, costa molt més guanyar. Però si el govern no fa res per evitar-ho, mai no acabarem guanyant. La Vanguardia i el grup Godó cada dia que passa tenen més poder i no hi ha programa a Catalunya Ràdio i TV3 que no compti amb opinadors i tertulians que no treballin o col·laborin amb el grup Godó. Mentre seguim fomentant els mitjans d'ocupació, no avançarem en fer país per la independència. I, a més, anem perdent el relat. Cada cop més el valor dels fets d'octubre del 2017 són oblidats i tergiversats. Com podem reclamar un nou referèndum, com fa la CUP, si ja el vam fer i el vam guanyar? Qui perd els orígens perd la identitat, com va fer el popular en Raimon en la seva cançó Jo vinc d'un silenci. Li podríem afegir qui perd la memòria de l'1 d'octubre és que ens vol destruir com a poble. I el grup Godó, juntament amb altres mitjans d'ocupació, persisteix en aquesta cruel croada contra el dret de la nostra minoria nacional a autodeterminar-nos. Un dret reconegut universalment i, per tant, a la independència. I com un afegitor, us volia fer unes reflexions en defensa del català. Són unes frases. No discriminis, parla a tothom en català. No em canviïs la llengua. A Catalunya parlem en català a tothom, encara que ens parlin en una altra llengua. Això té dues avantatges. El català continuarà ben viu i els que venen de fora l'aprendran. I ara un parell de dites del mes de maig. I diu així, del maig a la meitat, l'hivern acabat. Maig arribat, un jardí a cada prat.
Moltes gràcies, Joan. Editorial contundent, eh? Aquest de la Pública,
sí,
editorial
sí.
Contundent. Eh?
La República és un diari que val la pena llegir-lo, només per internet, perquè és un,
sí, sí.
Un diari
és digital,
però val la pena, val la pena.
I avui no hi és el Joan Montbrú. Moltes gràcies, la setmana vinent un nou editorial. No hi és el Joan Montbrú, però tenim la Clara Dimecres i una excursió de les seves, la tenim gravada, i ja el Josep de seguida ens la posarà. Moltes gràcies.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
Rituals de la setmana. Es tracta d'anar al Salt del Mir i al Santuari de Bellmunt. A l'extrem nord d'Osona, tot just fent de límit amb el Ripollès, hi ha la subcomarca del Bisaure, una nova barrera muntanyenca de la qual vull contar les excel·lències. No exuberant, i ho dic perquè és fàcil de passar-hi de llarg. Endinsant-se des de Sant Quirze de Besora, tindrem l'oportunitat de fer una immersió progressiva en paratges rurals de gran bellesa. Passat un quilòmetre escàs de Santa Maria de Besora, un trencall a la dreta ens porta per una pista de terra apta per turismes, al restaurant de la Cabanya del Mir. Aquí aparquem i agafem la direcció cap a la resclosa del Molí del Mir, un estret puntet de fusta que ens permet que serveix per creuar la riera de la Foradada. A la cruïlla dels Molins, deixem el camí de l'esquerra, que puja cap al santuari de Bellmunt. El primer que trobem és una escletxa impressionant. Darrere una petita porta, lloc on canalitza l'aigua fins al rodet del molí. De camí al salt, ens parem a veure els molins i el mecanisme que feien moure les moles. El primer molí tot i estar en estat ruïnós, ens permet veure dues moles. El segon molí conserva l'estructura de l'edifici sense teulada. El tercer molí conserva part de l'estructura i podem veure molt malmès el mecanisme que, aprofitant la força de l'aigua, feia girar les moles. El Salt d'Ormir, de 35 metres d'alçada, és un paratge d'una gran bellesa. L'indret és espectacular, s'hi porta un bon cabal d'aigua. Convé destacar el cúmul de calç sota el salt. Retornem al camí principal i entrem al camí del Buscatell, fins a trobar un trencall a mà dreta que puja molt dret fins a la Serra Granyada. Passem pel Puig de Sa Granyada, el Puig del Cabrit i el Collet de les Alades. Ara, amb poc tros, arribem fins a Bellmunt. Pugem fins al Puig de Bellmunt, punt geodèsic i de vistes impressionants cap avall, i visitem el santuari de la Mare de Déu de Bellmunt. Després d'un breu descans, retornem pel mateix camí, tot baixant de nou fins al Salt del Mir. Hem repetit el mateix camí que al matí. El temps estava emboirat i ara, al millorar-se, hem disfrutat de la panoràmica desitjada. Bona sortida matinal pels bonics racons que ens amaga el Bisaure. Ha estat un recorregut de 13 quilòmetres, 870 metres, un temps de caminar de 4 hores 39, amb un temps total de 6 hores, 7, i un ascens acumulat de 876 metres, amb la participació de 3 membres de la colla, en Joan Font, en Josep Valls i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Moltes gràcies per aquest conte explicat pel Josep Montbrú, encara que sigui gravat, l'hem pogut escoltar. El Bisaure sí que hi ha anat, una zona guapíssima, sí, molt maca, molt maca.
És molt ferm, i el Salt del Mir, aquest dia va sortir per la televisió, el van ensenyar, que baixava força aigua.
No sé si era el del Mir que vaig veure, vaig veure un molt guapo, no sé què
era. Sí, era, baixa bastant ample, o sigui que val la pena.
Molt bé, i ara passarem un conte, com sempre, com cada setmana, d'Albert Estengre.
Passarem un conte d'aquests que explica l'Albert Estengre, que porta per títol El peu de Sant Cristòfol. Quan vulgui, Josep.
Diuen i expliquen que dalt de tot de les muntanyes de la Vall de Boí, allà a Arill de Vall, hi ha una pedra on hi ha l'empremta d'un peu, en la pedra, I diuen que aquella empremta és l'empremta del peu de Sant Cristòfol. Poca broma, Sant Cristòfol. I tot això ho expliquen perquè es veu que hi va haver una temporada molt llarga, que en aquell indret hi havia molts terrabastalls del temps, vull dir, i plovia, i plovia, i plovia, i varen estar tot una temporada que plovia tant que tota l'aigua els hi queia al damunt i baixava i els hi feia malvestats aquella aigua. I aleshores es varen encomanar a Sant Cristòfol. Perquè es veu que Sant Cristòfol era un gegantàs que en el seu moment, era un bon home, mira si era bo que el varen fer sant, en el seu moment travessava a coll i bé a la gent, els travessava d'una banda d'un riu a l'altra i es dedicava a això. I per això varen triar en aquell sant, perquè els guardés de tots aquells terrabastalls d'aquells mals temps. Veien una nuvolada i ja tremolaven. Aquell estiu varen fer una ermita a dalt de tot de la muntanya, perquè des de l'ermita es veia tota la Vall de Boí, i és clar, així pensaven que Sant Cristòfol, que el varen anar a comprar una imatge de talla, Sant Cristòfol els guardaria. En allà la varen posar i li resaven, i de tant en tant hi anaven. Sant Cristòfol, des d'allà dalt, expliquen que quan no hi havia ningú resant, sortia i mirava tota la vall allà baix de tot, tota la vall. I expliquen que una vegada Sant Cristòfol es va fixar que allà baix de tot on hi havia l'ermita de Santa Cecília. Justament Santa Cecília feia el mateix que ell. Quan no hi havia ningú que li resés, aleshores sortia. I en aquell moment Santa Cecília s'estava menjant uns aranyons que Sant Cristòfol va veure que eren verds. I amb tota la bona idea, Sant Cristòfol, amb dues o tres gambades, que no era per res, que eren gegantars, se'n va anar i li va explicar a Santa Cecília que no se'ls havia de menjar perquè li farien mal de ventre. Santa Cecília li va fer cas. I Sant Cristòfol, en veure-la tan de prop, a la santa i tan amable com era, em va quedar prendat, em va quedar enamorat. I expliquen que Sant Cristòfol, cada nit, quan tancaven l'església, la d'ell i la d'allà baix, la de la santa, Sant Cristòfol, amb dues o tres gambades, hi arribava. I s'hi passava la nit, i passaven junts, en allà parlant, així, a l'aire lliure. I quan sortia el sol, a trenc d'alba, Sant Cristòfol repetia les gambades i se n'en tornava a la seva capella. I així durant molt temps. I diuen que encara dura això. I expliquen que Sant Cristòfol, per no equivocar-se mai, sempre feia les mateixes gambades, sempre en els mateixos indrets. I és per això que sempre posava el peu en aquella pedra, que en aquella pedra diuen que l'empremta és la de Sant Cristòfol. Esclar, vés i digue'ls-hi que no. Perquè és que, esclar, també podria ser que sí. No?
Molt bé, moltes gràcies, Joan, per aquesta nova emissió de Verda Estenga.
Sí.
Passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. Fiquem la sintonia 10 segons i comencem l'entrevista, Pep.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs, començarem ja l'entrevista. Com sempre, farem una petita introducció, molt ràpida, del convidat d'avui. Avui ens acompanya Pep Llussà. El Pep Llussà, a més de ser un apassionat de la muntanya, també és tècnic de l'àrea de territori de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Bé, doncs, si et sembla, comencem aquesta entrevista que té molt bona pinta. Pep, aviam, aquesta àrea de territori, en què consisteix exactament? Què engloba?
Doncs mira, és una de les grans àrees de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i engloba la subàrea de senders i refugis.
Senders i refugis, molt bé.
Correcte.
I si et sembla, farem l'entrevista així amb dues parts. Una parlarem dels refugis, l'altra de senders. Comencem per refugis.
Es pot anar barrejant, el que vulguis.
El que et sembli, millor. Si et va millor tu per explicar coses que connecten, també, com et sembli millor. La primera pregunta és una mica d'aquesta xarxa de refugis, de quants refugis disposa de la Federació?
La FEC actualment gestiona una totalitat de 20 refugis arreu de Catalunya, 13 dels quals són guardats i 7 són d'emergència. Refugis que estan repartits al llarg del territori, principalment al Pirineu, com no podria ser d'una altra manera. Però també en tenim un al massís de Montserrat, el de Gulles, en tenim el massís del Port, a Fontferrera, en tenim un que, tot i no ser refugi, està considerat, està dintre de la xarxa de refugis, és un alberg que està a la Morera de Montsant, a la Serra de Montsant, i en tenim diversos al Prepirineu. O sigui, és una xarxa força completa.
Sí, et volia posar una mica a prova, aviam si em sabries dir a on estan situats cada refugi, però depèn. Si ho veus molt complicat, potser no cal.
No, segur que no. Posa'm a prova, posa'm a prova.
No, no, una mica això. Has comentat que hi ha 17 refugis guardats i 3 de...
No, 13.
Perdó, 13 de guardats i has comentat que n'hi havia... entre refugis diferents albergs i els una mica d'emergència. Ens podries explicar una mica on són, on estan situats? Ara ja en comentaves alguns.
Comencem pels guardats.
Això mateix.
La principal diferència entre els... Perquè l'oient també se'n faci una mica d'idea.
I tant.
La principal diferència entre els guardats i els d'emergència és que el guardat és el típic refugi que no està guardat tot l'any, però els mesos de principals estiu i èpoques determinades l'any, alguns caps de setmana, períodes com Setmana Santa, etc., hi ha un guarda que és el que ho gestiona directament i en treu un, bueno, té una part de negoci. La resta de l'any, durant el període que no està guardat, continua estant obert al públic amb una part d'emergència, perquè hem de recordar que la principal raó de ser un refugi és resguardar el muntanyenc en cas d'accident, de necessitat, de mal temps, etc. Així és com van néixer, tot i que no podem obviar que avui en dia hi ha un component turístic, semiturístic, sí. Diguem com vulguem, perquè és una manera perfecta d'aproximar-se a l'alta muntanya. Però, bueno, fet aquest... aquesta introducció, sí. Si anem d'Occident a Orient, a Catalunya, començaríem amb els guardats per dos en tenim al Parc Nacional d'Aigües Terrestres d'Estany de Sant Maurici, Mallafré i Colomina. En tenim un parell més al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament són Serra Escan i el de Vallferrera, que segurament molta gent el coneixerà perquè és el camp base que utilitza pràcticament tothom que vol assolir la pica d'estats pel vessant català. Tenim estanys a la Pera, a l'extrem occidental de la Cerdanya, pertany a Lles de Cerdanya, tot i que està en un punt que, tot i ser Cerdanya, està fronterer amb Alta Cerdanya i Andorra.
Sí.
Tenim tres al Parc Natural del Cadí-Moixeró, que són Prat de Guiló, amb una de les reconades més boniques del vessant nord del Cadí. Tenim Sant Jordi a la Serra de Moixeró. Tenim l'Estasen al peu de l'emblemàtic Pedraforca. Tenim Coma de Vaca al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, en un dels... des del meu punt de vista, llocs més bonics del Pirineu Oriental català. Tenim Serra d'en Sija, amb una de les raconades més al Berguedà, menys conegudes per l'excursionisme català i que realment és un lloc que val molt la pena, i des del lloc on està el Serra d'en Sija es té una visió absolutament fantàstica del Pedraforca.
Sí, sí, tenim magnífica.
Més avall tenim, com deia abans, Agulles a Montserrat, tenim Fontferrera, el Parc Natural dels Ports, i finalment, com a guardats, tenim l'albert refugi de la Morera de Montsant, el poble de la Morera. De fet, és l'últim refugi que s'ha incorporat a la xarxa de l'AFEC. I pel que fa als d'emergència, les emergències són refugis tipus bivac,
sí.
Són petits equipaments que van néixer en el seu moment, que es van col·locar en el seu moment en territoris on no hi havia refugis, i que, òbviament, l'única funció que tenen és de resguardar l'excursionista en cas de mal temps, de necessitat, perquè en el seu radi d'acció més directe, realment és que no hi ha cap altre equipament.
Clar.
I llavors, si anem també, com hem fet abans, d'Occident a Orient, doncs parlaríem d'en tenim el de Mulleres,
sí.
Que està a la Vall d'Aran, fronterer amb Aragó. Tenim el de Besiberri, zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes, una raconada fantàstica. Tenim tres, el Parc Natural de la Pirineu, Montroig, que realment està ubicat en un lloc que és una autèntica meravella, un dels darrers espais, des del meu punt de vista, entre cometes salvatges, i superautèntics que queden al país. Tenim Broate, des d'on es pot ascendir una de les vies més solitàries de la Pica d'Estats. Tenim Ballau, punt de pas del GR11 i una autèntica meravella, a mig camí entre la Vall Ferrera i el cim de Comapedrós d'Andorra, i finalment al Pirineu Oriental tenim en Gorgs a la Cerdanya, molt a prop de Meranges, i tenim Costa Bona entre Setcases i Espinavell.
Déu-n'hi-do, eh? Quina memòria. Te'ls saps tots. Molt bé.
Home, sí. Ja fa molts anys que hi treballo i sí, ostres, de memòria.
I, a més, els has fet una propaganda magnífica. Bé, una mica, perquè la gent també es faci una idea, quina és la feina, no? Quina és la feina a coordinar amb els refugis?
De fet, la feina que fem és de promoció, de uniformització de la xarxa, però bàsicament és de, sobretot pel que fa als refugis guardats, és de coordinació amb els guardes, que realment són els que porten el dia a dia de cada refugi guardat. Llavors, la nostra tasca és aquesta, és la de ser el nexe d'unió entre el guarda i la federació.
Molt bé. En aquest cas, amb els guardes, és a dir, hi ha una relació també entre refugis? A més de la FEC?
Òbviament, tots els guardes interrelacionen, tenen interessos comuns entre si. I, òbviament, hi ha, a banda d'això, que és molt obvi, hi ha una sèrie de travesses segurament conegudes per tots els amants de la muntanya. Ara penso en l'arxiconeguda Carros de Foc i també la superconeguda Cavalls del Vent al Parc Natural de Cadí, refugis del Torpa al Pirineu Oriental, etc. I, clar, són travesses que interconnexionen diferents refugis. I, a banda de la gestió personal que fa cada guarda amb l'equipament que explota, doncs han de tenir, sobretot amb la seva zona d'influència, relació amb els refugis al seu voltant, perquè constantment estan rebent clients, usuaris de m'invento, però Mallafré, amb Amitges, amb el Josep Maria Blanc, amb Colomina, perquè són refugis veïns. Llavors, els guardes estan interrelacionats uns amb els altres, perquè qualsevol cosa que pugui passar amb un excursionista, que, ostres, que m'ha dit que havia d'anar a tal punt, a tal altre. I no arriba. Doncs, clar, hi ha d'haver una comunicació constant. Això és el dia a dia d'un guarda a l'estiu.
I, a més d'aquesta coordinació amb els refugis, quina quantitat de gent hi ha de manera directa i involucrada? És només amb els guardes o hi ha més gent involucrada?
Bueno, a veure, nosaltres... O sigui, cada guarda, o sigui, una persona explota el refugi i és la persona mitjançant un contracte d'arrendament té el contracte directe amb la federació, però òbviament els refugis, com més gran siguis, més gent hi ha. Un refugi que pugui acollir molta gent a l'estiu en un període de 3 mesos, juliol, agost, o mitjans de juny, mitjans de setembre, com Colomina, que el pertany al circuit Carros de Foc, el lloc on està pràcticament té ple cada dia durant un parell de mesos l'any, doncs clar, a banda del guarda de la seva parella, que són els, entre cometes, titulars del refugi, tenen un equip de persones que els ajuda, si no seria impossible dur a terme la feina. Com més gran i com més moviment té el refugi, més gent té. Un promig de 4 o 5 per persona i refugi seria més o menys lo normal. Refugis com en Sija, com Agulles, que tenen molt menys tràfic de persones, òbviament hi ha menys persones al darrere.
I, a més d'aquesta organització que teniu amb els refugis, elaboreu projectes relacionats, no? Sobretot amb les travesses que hi ha o diferents projectes. Ens en pots explicar algun?
Sí, bueno, de fet, mira, o sigui, no, perquè el que són travesses, una mica perquè l'UIS em faci una mica idea, no, són iniciatives personals que a vegades són dels propis guardes que han creat un circuit com va ser en el seu moment Carros de Foc o Cavalls del Vent, uh-huh. o fins i tot travesses noves que s'han creat que al darrere hi ha alguna marca. No en direm cap per no fer publicitat gratuïta, però bueno, no passa res, perquè és legítim i forma part de la muntanya i no hi ha res a dir.
Sí.
Nosaltres com a federació treballem amb projectes, un projecte que de fet està molt potent i que de fet està a punt de sortir a la llum, és un projecte que hi estem treballant, d'interconnexió de refugis pirinencs en dues vessants del Pirineu, tant el vessant espanyol com el vessant francès.
Uh-huh.
I és un projecte molt, molt, molt ambiciós que agruparà en un principi una setantena de refugis de la Federació dels Centres Excursionistes de Catalunya, de la Federació Aragonesa, un de la Federació Navarresa i el d'Andorra, del govern d'Andorra, que Andorra qui és el gestor dels refugis d'Andorra és directament el govern, no és la federació, a diferència nostra,
uh-huh.
i de tots els refugis del Pirineu francès, de la Federació de Clubs Alpins i de Muntanya francesos. És un projecte, com bé he dit, que té diferents potes, però la principal és la creació d'un espai web a través del qual es podran fer... el client podrà fer circuits personals enllaçant els refugis que li interessi amb la premissa de que es busca la interconnexió, la interconnexió transfronterera.
Mm-hmm.
Però bé, es poden també enllaçar refugis que no són sense creuar la frontera. I realment és un procés molt, molt, molt ambiciós. Sortirà la llum, farem la inauguració oficial el 9 de juny, però bueno, hi ha 4 anys al darrere de treball intens i que això que sortirà a la llum el 9 de juny. Un projecte que ha sigut possible gràcies a un programa europeu amb fons de la Unió Europea,
uh-huh.
i que, bueno, que estem supercontents i superil·lusionats.
Doncs estarem molt atents, perquè...
Estiu Entrepiri, la web serà... Encara la gent no pot accedir-hi, però serà www.entrepir.eu.
Entrepir. Estarem molt atents, sí. perquè té, em sembla que té molt bona pinta també i segur que la gent respondrà. Realment aquest tema dels refugis és un tema que hi podríem estar tota l'entrevista. Només una pregunta també per si la gent... una pregunta més, vull dir... Si la gent està interessada doncs, aquest estiu doncs, anar a refugis, tant siguin oberts... com lliures. No sé si se seguiran prenent unes mesures, imagino que sí, com a tot arreu, però en el cas també dels refugis guardats, quines mesures s'han de prendre perquè la gent ho pugui... lliures. Quines mesures s'han de prendre perquè la gent ho pugui saber?
A veure, els refugis... Nosaltres a la Federació tenim publicats una sèrie de protocols,
uh-huh.
3w.cat, anti-Covid, dir-li d'aquesta manera. Com evolucionarà aquest estiu? Doncs realment no ho sé. Partim de la base del que vam aplicar l'any passat.
Sí.
Un refugi realment complicat, però bueno, l'any passat ens vam sortir prou bé. Realment l'única possibilitat que hi havia era reduir la capacitat del refugi,
uh-huh.
per intentar, en la mesura del possible, mantenir la distància de seguretat que es parla de metre i mig. Això pel que fa als refugis guardats, hi ha una sèrie de... Quan la persona va fer la reserva, se li diu les mesures obligatòries que ha de prendre, òbviament la mascareta, les mesures, els protocols que haurà de seguir, els hi queda molt clar. En els refugis d'emergència, qui vulgui anar-hi, clar, no hi ha res perquè no hi ha al darrere una reserva. Són refugis que estan oberts.
Clar.
Durant aquest període, des de la Federació, la postura és que diem que, en la mesura possible, no s'hi ha d'anar.
Sí, sí, jo, llavors... jo justament l'estiu passat vaig trucar també i m'ho van comentar, en principi, tot i que després la gent fa el que vol, però en principi només s'haurien de fer servir en cas de necessitat i emergència, de veritat.
Correcte, d'emergència. Sí, realment insistim amb la gent que no planifiquin o en la mesura de la seva consciència, de les seves, no planifiquin una travessa preveient dormir en un refugi d'emergència perquè creiem que no és el millor moment per fer-ho.
Clar, ja hi ha i tant. Bueno, doncs en principi contem això, que les mesures continuen sent les mateixes de l'any passat, si no canvia res. I ara canviem de tema, així ràpidament, perquè ens queda poc temps. Parlem també de l'altre tema important de la teva secció, que són els senders. En aquest tema, explica'ns una mica com funciona.
A veure, en aquest tema el funcionament és diferent, perquè si en els refugis, sobretot els guardats, que són els que tenen més pes, hi ha un arrendatari que és a guarda, que mitjançant un contracte està vinculat a la federació amb una sèrie de condicions. Uh-huh. En aquest cas, la federació és directament la que gestiona les marques de senders homologats, siguin gran recorregut, petit recorregut o sender local. Uh-huh. Què passa? Que a Catalunya tenim 11.000 quilòmetres.
Imagina't.
Tenim una superpotent, però una animalada. Sí. No. I qui ho manté, això? Bàsicament, es manté a través de les entitats excursionistes del país que tenen adjudicat una sèrie d'etapes o senders sencers, sobretot petits recorreguts locals, GRs, normalment són etapes, i pot ser que, per exemple, em poso cas, un GR com el 92 o com l'11, que amb unes 30 etapes cadascun d'ells, hi hagi un total de 10 entitats o 15 entitats que mantinguin tot el recorregut. Llavors, el que fem, la tasca de l'àrea del comitè de senders, en aquest cas, és el de coordinació amb les entitats que mantenen els senders. D'altra banda, a banda d'entitats que mantenen senders, no podem oblidar que també hi ha l'administració pública, especialment important el paper que té la xarxa de la Diputació de Barcelona a través de la xarxa de parcs, que realment és un de les potes més potents que tenim a través de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, amb tots els parcs que gestiona, Montseny, Corredor, Montnegre, Montesquiu, Foix, etc. Ara no et sabria dir el número de quilòmetres exactes que manté, però
són
molts senders i molts espais naturals.
I
realment estem molt contents de la feina que fa molts anys ja estem treballant plegats i bé, que així continuï. I sobretot, a banda d'això, pues el que he dit, el principal és la tasca voluntària que fan les entitats.
I tant. Pep, em sap moltíssim greu, hem de deixar l'entrevista aquí, crec que això és una entrevista que hem mitja acabat. L'haurem de tornar a fer per continuar, perquè no hem pogut acabar.
Continuar pel
seu dia. No, ens hem deixat molts projectes que mira, l'any passat teníem un projecte com el Català de Tres Festival que no vam poder fer-lo, però sí, el farem quan puguem, etc.
Pep, tenim el temps molt just, ho haurem d'acabar aquí. Si de casa una propera entrevista ja continuarem.
Quan vulguis.
Em sap molt de greu i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
I dediquem els últims minuts del programa a l'espai del temps. Per fi podem dir que hem tingut una pluja maca amb diverses hores que s'ha anat filtrant. Van caure uns 32 litres, que és una molt bona notícia. I aquest cap de setmana encara no ha fet gens de calor. Temperatures molt a ratlla, màximes 18-19 graus, mínimes 10-11. Hem continuat amb aquest ambient fresc, però la cosa ja s'ha acabat. Avui ja... Molt més sol, temperatures més suaus, i mica en mica aquesta setmana ja han pujat les temperatures, per tant ja podem fer el canvi d'armari. Una mica fresca els matins encara, demà 7-8 graus, molt de sol, només 4 núvols, màximes 20-21, dimecres sol, alguna núvol a la tarda, molta tranquil·litat, les temperatures hi ha de 22 graus el dimecres. I dijous, anticicló, 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 sol, 4 núvols de primavera a la tarda i les temperatures màximes 22, mínimes 10-11. I s'ha acabat el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve. Records a tothom i molt bona setmana. Adéu.
Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see?
Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. Anymore. I can't live.
places you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Together now, in no man.